de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Són les 11 i 5 minuts. En aquesta segona hora de programa et parlaré de les estrenes de cinema. Tindrem amb nosaltres l'actriu Aitana Sánchez Gijón, que estrena la pel·lícula La Jefa. I repassarem les darreres obres teatrals, on tindrem a una de les protagonistes de la recent estrenada obra Angle Mort, a l'Aquitània Teatre, la Rafaela Ribas. D'altra banda, Jordi Cornudella ens parlarà de la seva visió des del piano en l'actuació homenatge a Guillermina Mota, de Jordi Vidal, justament a l'obra Guillermota. També et proposarem concerts per anar al cap de setmana i celebrarem els 60 anys dedicats a la música del gran i conegudíssim cantautor Miguel Ríos, que actuarà el proper dia 4 de maig al Palau de la Música Catalana. A més, et donaré a conèixer fires i festes més properes. I atenció, perquè avui, dia previ al Dia de la Mare, regalem dues entrades per al musical The Company, que aterra a Barcelona el dia 2 de maig. Per participar-hi has d'enviar un e-mail a camins.catalunya@cope.es dient el nom de la teva mare i entraràs en el sorteig d'aquestes dues entrades. Per tant, queda't amb mi.
Cinema.
I ens anem d'estrena a la gran pantalla. Aquesta setmana tenim Doctor Strange en el multiverso de la locura. En aquesta nova aventura, el Doctor Strange posarà a prova els límits dels seus poders i això us portarà a explorar una nova dimensió de les seves capacitats. Com mai abans, el famós bruixot de Marvel explorarà els foscos racons del multivers on haurà de comptar amb nous i vells aliats si vol sobreviure a les perilloses realitats alternatives del multivers i enfrontar-se a un nou i misteriós enemic. Més estrenes tenim Go Fish, Salvemos al mar, quan una misteriosa taca negra arriba al seu idíl·lic poble submarí, l'Àlex, un valent peix lloro, ha de creuar l'oceà per trobar-ne l'origen. Downton Abbey, una nova era. De la mà del guardonat creador Julian Fellowes arriba tot un esdeveniment cinematogràfic, Downton Abbey, una nova era, l'esperadíssim retorn a una gran pantalla del fenomen mundial que reuneix el seu emblemàtic repartiment per embarcar-lo en un exclusiu viatge al sud de França, on es desvetllarà el misteri de la vida acabada d'heredar per la comtessa vídua. Més estrenes tenim Alcarràs, on l'avi ha deixat de parlar, però ningú de l'extensa família Soler no en sap la raó. Com cada estiu, a Alcarràs, una petita localitat rural de Catalunya, la família cultiva una gran extensió de presseguers. Tenim la gran estrena de la pel·lícula La Jefa, on Sofia, una jove ambiciosa que treballa en una multinacional de moda, es queda embarassada sense haver-ho planificat. Sense família a Espanya i amb dubtes sobre el futur de la seva maternitat, la Sofia sembla abocada a tornar al seu país i abandonar la prometedora carrera professional per la que tant ha lluitat. Tot i així, la seva jefa, una dona feta a si mateixa, a la que Sofia admira per sobre de tot, li fa una inusual proposició: donar-li el fill en adopció a ella i, a canvi, poder continuar amb la seva promoció dins l'empresa. La Sofia accepta l'oferta sense saber que no tot és com la seva jefa li ha explicat. Per parlar-nos amb més, tenim a una de les seves actrius principals, l'Aitana Sánchez Gijón. Buenos días, Aitana.
Hola, buenos días.
¿Qué tal has llevado el papel de jefa? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, pues lo he vivido intentando encontrar un poco los puntos de complejidad y sobre todo no colocarnos en buenos y malos así de entrada, que me parecía muy poco interesante, y ensayando mucho con Kumelén, mi compañera, esta Sofía, que como explicaba se queda embarazada y ocurre todo lo que ocurre, y con Fran Torres, el director, intentamos entender las motivaciones profundas tanto de una como de la otra para establecer ese vínculo, en mi caso desde esa jefa, esa mujer poderosa que parece que que controla todo a su alrededor, que controla también el destino de las personas que están cerca de ella y que tiene una necesidad muy profunda, por cuestiones que vamos sabiendo a lo largo de la película, de esa maternidad. Y entonces, bueno, le plantea este trato a Sofía, pero luego las cosas se les empiezan a ir de las manos a las dos. Pero lo que me parece interesante es que no es una historia maniquea que se queda en el género y nada más, sino que es una historia muy perturbadora de dos mujeres que establecen este extraño vínculo y que a las dos se les va de las manos.
Además, el título es La jefa, pero luego está el subtítulo de Quien paga manda. El hacer de mala, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿cómo lo has llevado? Porque claro, a veces la gente luego identifica mucho la actriz con el papel que está haciendo, ¿no? Y tú siempre tienes incluso las facciones de buena y aquí te toca hacer un poco de mala.
Pero tú ten en cuenta que yo he sido Medea, he asesinado a mis hijos. Claro. Y he sido Nora, los he abandonado. O sea, claro. Que lleva haciendo muchos años papeles de mujeres también muy cuestionables y muy tremendas. Imagínate, a lo largo de una carrera de tantos años me ha tocado hacer papeles de todo tipo. Si a estas alturas de mi vida claro. La gente me sigue identificando con los papeles que interpreto, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, en cualquier caso, es una buena señal que lo que has hecho es verosímil, ¿no? Pero en el caso de La jefa me gustaría abundar en el hecho de que realmente Beatriz sí es una mujer que tiene una parte oscura fuerte, porque sobre todo ejerce el poder con esa impunidad que a veces los poderosos piensan que tienen, ¿no? Pero es que la cosa se le vuelve absolutamente en contra, ¿no? Y yo creo que las dos en un principio piensan que saben dónde se están metiendo y al final no tienen ni idea de la que han liado. Entonces, bueno, yo lo que intenté, porque sobre el papel el personaje sí era una mala, pero a mí no me parecía nada interesante, porque eso es, pues bueno, en las películas de Marvel y tal, eso sí funciona así, ¿no? Buenos, malos, los héroes, los villanos, pero estábamos contando una historia donde yo pensaba que reflejar personajes con esa humanidad, con sus claros y oscuros, era mucho más interesante y mucho más cercano. Puedes llegar a entender a Beatriz, aunque no la justifiques, ¿no? En lo que hace, pero incluso a Sofía, ¿no? Y generar una
empatía
en el,
¿no?,
espectador, una duda, algo como inquietante, ¿no?
Pues Aitana, evidentemente, claro, como actriz muy camaleónica, muy expresiva, y aquí pues lo que vamos a decir a los amigos que nos escuchan es que no se pueden perder La jefa, tienen que ir a verte y a ver la película en sí, muy bien dirigida, como dices, por Fran Torres, y yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
La pel·lícula La jefa és l'òpera prima de Fran Torres, a més, gran realitzador d'espots comercials com Estrella d'Am i d'altres que no volem fer publicitat des d'aquí. Té una exitosa carrera en aquest àmbit, però també ha passat més enllà en els curtmetratges i en aquest cas ens porta la pel·lícula La jefa. Muy buenos días, Fran.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
És la primera pel·lícula que diriges.
Sí, es el primer largometraje que dirijo.
Porque hasta ahora pues habías hecho mucha publicidad, muchos cortometrajes. ¿Y en qué momento llega ese cambio de chip?
Bueno, en realidad ese chip estuvo siempre dentro, en stand-by. Y es cierto, hice muchísima publicidad durante muchos años, más de 2 décadas. También muchos cortometrajes. Y el chip se encendió con este guión, y que me encantó, un guión de Lago Sarmiento, y cuando apareció la figura de Aitana como la protagonista, ahí realmente cobró vida la película. Así que, digamos, internamente ese chip siempre estuvo, y la verdad que rodando y postproduciendo y todo, fui muy feliz haciéndola. Y se materializó así, con la participación, bueno, de las productoras, de Aitana como protagonista. Así
pues,
fue.
Pues ahora esta vez, Fran, la publicidad me la vas a tener que dejar a mí, para que les diga a todos los amigos que nos están escuchando que vengan a ver la película La Jefa, con el lema de quien paga manda. ¿Es así siempre?
Bueno, ahí suele ser así, hay como una tendencia así. Es uno de los temas de la película. No es el principal tema, pero es un tema contextual fuerte, ¿no? Quien paga manda.
Nos quedamos con esto y sobre todo con las ganas de ir al cine para poderla ver y poder disfrutar de este gran trabajo. Fran, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias.
Teatro.
Sempre és bon moment per anar al teatre, gaudir d'il·lusió, de somriures, de família, d'amics. Una nova setmana amb grans espectacles a les cartelleres dels nostres teatres. Per exemple, a la cartellera del Grup Balanyà tenim, doncs, els Bruguerol, a partir del dia 27 d'abril, que ja estan en cartellera. Tenim Chorus Line, que estarà fins al 29 de maig. El Juan Amodeo, amb Evangelio, fins al 14 de maig. I atenció, perquè també podeu anar a les sales del Teatre Neu, on trobareu, doncs, obres molt divertides, com Tres Vàters 3, per exemple, l'Impro Show, l'Impro Music Show. Tenim també el Magia Kids, per als més petits, i el Transport dels Somnis, en les sales del Teatre Neu. També us molt aconsellable anar a la Sala On de Barcelona, on trobareu l'obra del dramaturg Joaquim Bundó, Si lo cuentas, te mato. I molt especial, aquest dissabte, avui dia 30, l'espectacle Love, Love, Love en el Palau de la Música Catalana, on trobarem el José Corbacho envoltat de grans artistes. Comèdies d'històries d'amor, somnis tan poetes. I tinc amb mi a una enamorada de tot el que sigui capaç d'emocionar-la. La petita de quatre germanes, nascuda a Badia del Vallès, i on, des de petita, va despertar aquesta afició pel teatre que ens transmet ara i que la podem veure en aquesta obra teatral recent estrenada anomenada Angle Mort, i ella és la Rafaela Ribas. Bon dia, Rafaela.
Hola, bon dia, encantada.
Igualment, de que vinguis a explicar-nos en, doncs, més coses sobre aquesta comèdia, sobre un drama molt actual que parla de l'acomiadament laboral. Exactament, ens podries fer una mica de sinopsis del que trobarem quan vinguem a veure aquest Angle Mort?
Sí, i tant. A veure, l'acomiadament seria com una excusa per començar la història, però realment parla de més coses, no? Bàsicament, la història tracta de la crisi que hi ha en una petita empresa, en una petita start-up, i a partir d'aquí el cap es veu en l'obligació, i ho faig entre cometes, si no em veieu, però són cometes, es veu en l'obligació de prescindir d'un dels treballadors. I llavors, clar, representa que tenim, som tres treballadors que estem allà, i no sabem a qui dels tres ens acomiadarà. Llavors, el que havia de ser un tràmit molt senzill es comença a complicar d'una manera fins i tot surrealista, sobretot pel cap. Pel cap i pel públic, perquè al principi no entendran i després ho entendran. Ara t'ho acabo d'explicar. L'espai que veiem quan entra el públic és, per una banda, un despatx i per una altra, una sala d'espera. Al despatx està el cap i a la sala d'espera estem nosaltres, els empleats, esperant. Llavors, són dos espais que conflueixen alhora. Tot està passant simultàniament. Tant el que passa al despatx com el que passa a la saleta.
I ho deixarem per això una mica en l'aire, perquè sí, es quedin amb la intriga de i què passa després, per no fer spoiler a ningú de res,
no
i que vinguin.
No farem spoilers. Només direm que és una estructura molt original i que precisament fa que el públic estigui com molt pendent de l'obra, perquè fins al final no s'acaben d'assabentar de tot el que ha passat. I per això també parla dels angles morts, o sigui, no només parla de la crisi, que sí que és veritat que és un drama molt actual i que malauradament doncs sí que hi haurà gent que fins i tot es podrà sentir reflexada, no? Perquè són converses que potser sí que s'han tingut en empreses. Però a banda d'això també parla dels angles morts que hi ha a la vida. Els angles morts seria tot allò que passa fora de la nostra vista, que no sabem què està passant, però que ens afecta, no? Que ens afecta al nostre dia a dia i que pot fins i tot canviar el decurs de la història. És com en un cotxe, tu vas en un cotxe i tens la part aquella del mirall, que és l'angle mort, i potser si no vigiles pots tenir una topada inesperada, no?
Digue'm a mi, el meu cotxe, només veient al darrere ja se sap que més d'una vegada m'he saltat algun angle mort.
Doncs mira, jo vaig tenir un accident precisament perquè el dia que vaig agafar el cotxe, o sigui, aquell dia que vaig tenir l'accident, m'havien trencat el mirall de l'esquerra. I havia d'entrar a la ronda i, clar, no tenia ni angle mort ni res. No. I vaig tenir una topada important, el cotxe se'm va anar al desguace directament.
Però això que ens expliques és molt interessant, perquè és veritat que la vida, sovint, hi ha aquests angles morts. No anem, tot i anar desperts, a l'estrès, al dia a dia, ens fa que ens perdem moltes coses que ens passen. Sí. Per això entenc ara que sigui el millor espectacle de proximitat amb el guió de Sergi Belbel, de Rock Excuses, i dirigit per Lluís Elias, amb la Berta Brar, hi ha en Ramon Godino, l'Antonio del Valle, i tu com a protagonista, però un espectacle increïble perquè té aquest factor sorpresa i també aquest missatge tan interessant.
Sí, sí, exacte. Aquest missatge, jo crec que potser al principi la gent no se n'adona, però és una obra que després potser et farà reflexionar i sobretot també et farà pensar com s'ho han fet, no? Perquè és una obra que l'estàs veient i que estàs veient tot el moviment que hi ha a l'escenari i per nosaltres és un mecanisme que ja ens va costar en el seu dia, eh? O sigui, quan vam començar els assajos va ser com, això no es pot fer, això no es pot fer. Ja sabíem que venint del Sergi Belbel i del Rock Excuses seria una obra per aquest tipus, no sé si els coneixeu, però acostumen a fer obres que juguen molt amb les paraules, que tenen un trasfons també com la tecnologia.
Sí, el Sergi Belbel, de fet, va estar fa una setmana amb nosaltres també parlant de l'obra Punt de Partida i sí que és veritat que el tipus de teatre està molt ben enfocat, en aquest cas en un angle mort, en el Teatre Aquitània, i que direm als amics que ens escolten que poden entrar a www.aquitaniateatre.com, www.aquitaniateatre.com, per adquirir les entrades que us han de venir a veure en aquest angle mort. Els espectacles els feu en principis
de dijous a diumenge.
De dijous al diumenge, Déu-n'hi-do, Rafaela.
Sí, sí. Bueno, de fet, aquesta setmana ha sigut una miqueta més llarga perquè vam estrenar dimarts. Sí, sí, de dijous a diumenge farem.
Dels dijous i dissabte, avui, per exemple, a les 8 del vespre, i el diumenge a les 6 de la tarda. Doncs, Rafaela, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que us vindrem a veure en aquest angle mort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos i com diem a l'obra, un país sense cultura és un angle mort.
Exacte. Ben dit.
O sigui, que consumim cultura.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bueno, pues acabó esto,
Casi. La Liga encara su recta final.
Capri se finí.
El Real Madrid a un paso de convertirse en campeón.
Capri se finí.
Otra que se ha inventado.
Y qué mejor que vivirlo en tiempo de juego.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Este sábado, Real Madrid Español.
Bernabéu, Manolo.
Athletic Club Atlético de Madrid.
Que quiso, que pudo, que acabó metiéndola.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Mallorca. Y las motos con el Gran Premio de Motociclismo de España en Jerez.
¡Venceremos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Eurovac es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Eurovac.com.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales, que tu seguridad y tu salud estén protegidas, acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral, que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Cataluña y Andorra.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Fácil Móvil, una tienda que tengo aquí cerca, en la calle Rosellón, y cuando me di cuenta habían venido a tomar medidas. Mucho mejor de precio de lo que pensaba. Y le dije, ¿para ahora o ya para después del verano? Y me contestó, ¿para ya?
Cama enorme, mesa, armario, librería y espacio para todo. ¿Cuánto te ha costado?
Mira, lo mejor es que vayas allí. Tienes que tener algo que sea personal, a medida y que te guste. Tienen un montón de tiendas. Busca en facilmóvil.es la más cercana. Y si no, te vienes aquí a Rosellón con 2 de mayo y te recomiendo...
No lo dudes, ven a Fácil Móvil. Tendrás la habitación de tus sueños y del precio, ni te preocupes.
Arriba al Liceu Giselle d'Akram Khan. Una aclamada relectura de la mítica història d'amor del ballet clàssic amb Tamara Rojo al capdavant de l'English National Ballet. Del 4 al 7 de maig. Entrades a liceu.cat.
En Abrázame queremos que cada vez que nos visites sientas nuestro abrazo, nuestra pasión por la gastronomía y una brasa insuperable. Servimos las mejores carnes y pescados y somos especialistas en paellas. Reserva tu mesa en restauranteabrázame.com. Estamos ubicados en la Cúpula de las Arenas junto a Plaza España. Restaurante Abrázame. Ven y disfruta de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un 1.5 milions de persones han deixat casa seva. Et necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. Caritas amb Ucraïna.
Para comprar o vender tu coche, primero en flexicar.es.
Tots els dies.
Momentos.
Momentos.
De tota una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos.
Te quiero mucho y te mando un beso.
Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales, de la máxima confianza.
Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa.
Nuestra casa es tu hogar, Amavir.
Llámanos al 901 30 20 10.
Para todos los que amamos los bosques, los árboles y la naturaleza, lo nuevo de Steel nos llena de esperanza, porque está en nuestra naturaleza protegerla y cuidarla. Y es que Steel va a repoblar las zonas castigadas por los incendios. Entra en bosquesteel.es y planta un árbol. Entre todos, vamos a crear masa forestal en colaboración con los agentes sociales locales. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel está en tu naturaleza.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció.
I en el teatre Condal ha nascut un personatge, Guillem Mota, el que es preveu una llarga vida. Canta les cançons que en el seu moment interpretava la gran Guillermina Mota, un repertori ple de sensibilitat, ironia, compromís, poesia i també doncs, de Raravis, entre els que formaven part dels 16 jutges. Per parlar-nos en més, tenim el seu pianista, nascut a Terrassa a l'octubre del 89, el Jordi Cornudella. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia, què tal?
Doncs molt contenta de tenir-te. A més, ets d'aquí de la Terra.
Sí.
I tu ets qui acompanyes el piano, el Jordi Vidal, que és el que es transforma en Guillermota per fer doncs, el paper protagonista. Com ha estat el fet de poder quadrar les cançons de la Guillermina Mota a l'escenari? Com ho has viscut des del punt de vista de l'espai musical?
Doncs mira, jo la veritat és que em vaig aproximar a aquest projecte coneixent... Jo em pensava que coneixia la Guillermina Mota, perquè, òbviament, coneixia el Remena Nena, no?, que és el que coneix tothom, i quatre coses més, i quan ens vam reunir amb el... Bueno, aquí tots som Jordis, per començar, no?, el Jordi Vidal, que és el que canta, jo sóc el que toca el piano, però el director és el Jordi Prat i Coll, i quan ens vam reunir i em van ensenyar el repertori que formaria part de l'espectacle, vaig al·lucinar perquè vaig descobrir tot una Guillermina que no només jo no coneixia, sinó que crec que en general és prou desconeguda. Per començar, perquè molta de la música aquesta que fem no es pot trobar, bueno, no sé que tinguis el CD físicament, no hi és a Spotify o aquestes aplicacions.
A les xarxes socials i a les aplicacions, que és, com dius, com avui en dia es fa ressò de la música. Abans era, vam amb el disc de vinil, el caset, el CD, i ara avui en dia és tot a través de les aplicacions.
Sí, exacte, sí. Busques una cançó i entres directament allà a buscar-la, no vas a una botiga a comprar un CD en general. Per mala sort, potser. I el tema és que, clar, els dos Jordis tenien la discografia sencera de la Guillermina, tots els CDs, i clar, se'ns havien escoltat per poder fer com la selecció definitiva de cançons. I ja et dic, vaig al·lucinar amb les cançons precioses que tenia, no només, diguem, de la cosa així més frívola i divertida del cabaret, que potser és el que en general tots tenim al cap de la Guillermina, sinó moltes cançons que ell havia adaptat, cançons que ell havia compost, lletres que ell havia traduït. Vull dir que ens hi aproximem musicalment des de moltes bandes a la Guillermina.
I com ha estat el treballar amb el Jordi Vidal?
Bueno, un regal. El Jordi Vidal té una cosa que és que a part de ser un cantant excel·lent, perquè té una veu molt, molt i molt bonica, el Jordi té una cosa... Clar, ell també és actor, i és un home del Renaixement, que ho fa una mica tot. I,
sí, sí, perquè i el... a més es posa en el paper al 100%.
Sí, sí, exacte. Ell fa... Bueno, això és una... Sí, això el Jordi, l'altre, el Prat i Coll, el director, va crear una petita peripècia perquè el Jordi Vidal, diguem que es transforma, o ell es vol transformar en Guillermina Mota, el que passa que no ho aconsegueix del tot i acaba sent Guillermota, però va, això, en qualsevol cas, ell canta les cançons des d'ell, des de Jordi Vidal, vull dir que no pretenem en cap moment fer cap tipus de...
Ni d'imitació, ni de paròdia. Ni suplantant, ni clar, exacte.
No. I una cosa que té magnífica el Jordi és que explica molt i molt bé les cançons. Clar, penseu que això que fem és un concert, és una obra de teatre, també és un espectacle, perquè està sobre un escenari i alguns petits textos, però bàsicament és un recital de cançons. I hi ha lletres que són, molt llargues, complexes, o més que complexes, d'aquestes que no és que tinguin estrofa tornada, sinó que tenen allò, és tota una lletra que s'ha d'anar seguint, i una de les màgies del Jordi és que ell... explica, diu la lletra d'una manera que et captiva, que tu el veus i no pots deixar de mirar-lo i no pots deixar d'escoltar-lo. I això ha estat preciós poder compartir amb ell.
Doncs el trobarem en el Teatre Condal aquesta darrera funció, el dimarts 3 de maig, a les 8 del vespre. I t'agraeixo molt de debò, Jordi, que hagis estat amb nosaltres. Amb vosaltres no em puc equivocar mai, perquè tots us dieu Jordis, per tant, dient Jordi, sí, ja està, ja quedo bé.
És una bona cosa, sí. Jo crec que el van agafar només pel nom, per no publicar-te.
Doncs us desitgem molt èxit, que ja l'heu tingut i que en tingueu molt més.
Moltes gràcies.
L'entrevista.
A menudo me recuerdo.
Des d'aquí, des del programa, us he de recomanar de tot cor a l'anar sens falta al Palau de la Música Catalana el dimecres 4 de maig a 8:45 perquè veureu un artista consolidadíssim, un artista de tota la vida que us transmetrà doncs, la seva música amb la seva banda també. Ell és Miguel Ríos i The Black Betty Trio, que seran el dia, com bé dic, el 4 de maig a 8:45 del vespre al Palau de la Música Catalana, i avui tinc la gran sort i honor de tenir-lo aquí amb mi. Muy buenos días, Miguel.
¿Qué tal, Raquel? Buenos días, ¿cómo estás?
Encantada de tenerte. Además, has formado parte de mi infancia, de mi historia. No diremos ninguno la edad. Pero hoy en día es difícil que un artista se adapte tanto a los tiempos y dure tanto su carrera profesional como la tuya. ¿Cuál crees que ha sido el secreto de ese éxito?
Bueno, la verdad que yo no soy un artista de hoy en día. Soy un artista de hace muchos días. Por lo tanto, era otro tiempo. Yo creo que sí tienes razón que hoy en día es difícil a los músicos y a los cantantes trascender en el tiempo, porque estamos viviendo en un mundo un poco de usar y tirar, un mundo mucho más rápido, pero ten en cuenta que yo llevo 60 años grabando discos, y entonces en aquel tiempo había una... Eso que tú estabas diciendo, formar parte de la banda sonora de alguien, de la vida de alguien, ¿no? Yo creo que ese es el secreto, que la gente... y el público, que la gente que te sigue a ti, pues te haya escogido tus canciones como parte de su vida emocional, de su tránsito emocional, y en ese sentido, pues yo creo que las canciones adquieren una fuerza relevante, ¿no?
Bueno, además has sido uno de los pioneros del rock español, cantautor. ¿En qué te has inspirado a la hora de escribir las canciones?
Pues la verdad es que yo me he ido inspirando un poco en la vida, ¿no? En los propios acontecimientos que me llegan a mí, que me importan o que me preocupan o que me indignan o que me emocionan, ¿no? Y yo creo que la escritura es una extensión de la vida, y lo único que tiene uno es que intentar darle una forma que ese sentimiento personal se colectivice, pueda ser sentido por los demás, ¿no? Pero no ha habido una cosa especial. En cada edad que he tenido, por la que he pasado, en cada momento de mi biografía, pues ha habido cosas que me han importado más que otras. Cuando era más joven, pues me importaba más el amor, esa sensación de plenitud que tenía, y ahora en este último disco, en este el disco que hemos hecho hace un largo tiempo, pues me ocupa más el paso del tiempo, el cómo se siente uno a los 77 años, ese tipo de cosas.
Además, moriré antes que las flores. Sí. Una letra también muy muy sentida, ¿no? Y que ojalá que las flores vivan miles de años.
Pues mira, esa es una canción que no he escrito yo, que es de una autora, de una novelista que se llama Eva Casanova, que acaba de publicar ese mismo libro, un libro con ese mismo título, Morir antes que las flores, y es un poco un resumen de esa novela, que es maravillosa y que yo recomiendo, por supuesto. Pero sí tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, ¿no? En la novela también está contando la historia de una mujer que puede ser coetánea mía. Entonces, todo lo que va desgranando la novela es el deseo de que la historia que está contando trascienda y pase un buen final antes de que mueran las flores, que yo creo que muy poético.
En tu caso, Miguel, tú sabes que no vas a morir nunca, porque has tenido canciones como El himno de la alegría, que ha sido un éxito a nivel mundial y que va a quedar, yo creo, para la historia de la música. Y eso te va a hacer que estés siempre, siempre vivo.
Tú sabes que yo escribí una canción que se llama Los viejos rockeros nunca mueren.
Sí, claro,
bueno,
por supuesto.
Pues es mentira, nosotros morimos. Lo que pasa es que las canciones sí permanecen, en eso te doy la razón. Yo, por ejemplo, sigo cantando y oyendo canciones de gente que ya no está con nosotros, pero que, sin embargo, el propio hecho de recordarlos en las canciones, el propio hecho de que su propia biografía musical sigue ahí, los hace un poco inmortales, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que también yo no tengo la pretensión de vivir eternamente, porque me juro que, tal como está el mundo ahora, sería un quebradero de cabeza increíble, y sobre todo, por desgracia, a donde creo que va el mundo ahora, es un mundo no muy vivible. No, si no hacemos algo los seres humanos, si no nos ponemos de acuerdo a cambiar las cosas, a dar prioridad a las cosas que de verdad son importantes, y no a las cosas tan materiales como las que nos mueven ahora, pues yo creo que vamos a vivir en un mundo muy, muy distópico, muy desagradable.
Y además, Miguel, para hacer conciertos se necesita mucha electricidad, y al precio del que va la luz, la cosa está complicada, ¿eh?
Yo voy acústico, ¿eh? Yo voy en acústico, ¿eh?
Mira, ya has sido listo en esto, ¿eh?
No hay instrumentos eléctricos. En este concierto soy total y absolutamente... Bueno, existe la electricidad, porque si no, no podríamos ponerlo en los altavoces del teatro, en ese maravilloso palacio, Palau de la Música, que uh-huh. es una de las joyas de la escenografía española. Pero nosotros vamos en este sentido muy acorde con los tiempos. Usamos muy, muy poca energía y, sin embargo, creamos mucha energía emocional.
Y Miguel, sé que es difícil esta pregunta, pero si entre todas las canciones que has cantado tuvieras que elegir una que fuera tu favorita, ¿podrías hacerlo?
Pues la verdad es que tanto con mi favorita, yo... ¿Sabes qué pasa? Que las canciones tienen valor muy parecido cuando las haces. O sea, digamos, casi todas tienen la vocación de llegarle a la gente, de traspasar a la gente. Y no todas las que traspasan son más valiosas que las que, por alguna razón, no llegan tanto a la gente, ¿no? No podría decir, pero sí, tú que has dicho el himno de alegría. El himno de alegría supuso para mí la posibilidad de saber que iba a aprender un oficio, que me iba a poder costear lo que cuesta, en vez de comprarme casas, ni yates, ni cosas fulgurantes, coches así de alta gama y tal, pues que tenía que emplearlo en educarme, en prepararme a hacer para aprender mi oficio. Esto, el himno de alegría, es del año 70, o sea que, fíjate la cantidad de tiempo que hace, yo era muy joven, y entonces pues estaba necesitado de aprender, necesitaba de crecer en mi propio oficio, y bueno, pues ese probablemente sea la canción que me permite estar aquí hoy, ¿no? Después de tantísimo tiempo. Y bueno, pues esa puede ser una.
Y nos quedamos con esta canción como lema de vida, y gracias, Miguel, por dejarnos crecer contigo, y ahí estaremos apoyándote y viéndote el 4 de mayo a las 8:30 en el Palau de la Música Catalana. Te agradezco de corazón también que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Raquel. Un beso enorme.
Un beso.
Muchas gracias a todos.
Fires.
I cada any se celebra la Fira de Productes Ecològics i de Consum Responsable. En aquest cas, en el Palau Sant Jordi, serà la 28a edició la setmana vinent, els dies 5, 6, 7 i 8 de maig. I per parlar-nos de biocultura tenim, doncs, la seva directora, l'Àngels Parra. Bon dia, Àngels.
Hola, molt bon dia.
Àngels, una fira molt interessant perquè, a més, cada cop més és important tot el que és la sostenibilitat, tot el que és el reciclatge, el consum responsable. Ens en pots explicar més coses per a aquells que no ho coneixen o no ho acaben d'entendre'n?
Sí, pues a veure, la Fira Biocultura és una fira ja que porta 38 anys de recorregut i se celebra a Barcelona, ara ja comencen dijous fins diumenge, i és la fira de productes ecològics i consum responsable. Què vol dir això? Doncs que hem de començar, o hi ha persones que ja han començat fa temps, hem de començar a canviar els nostres hàbits de consum, perquè el nostre consum és responsable en gran diguem, d'una manera important, per dir-ho així, no només de problemes de la nostra salut, sinó també de la salut del nostre medi ambient, del nostre planeta. Per tant, ens trobem en un moment de crisi climàtica i el nostre consum és fonamental per canviar, diguem, o frenar, diguem, aquest canvi climàtic.
Clar, que és molt important, doncs, sobretot, de tenir aquesta consciència. I, a part, hi trobaran, doncs, en aquesta fira més de 250 activitats. Com, per exemple, ens en podries explicar alguna que sigui curiosa o diferent, o alguna que sigui més especial que d'altra?
Sí, a veure, efectivament tenim ara ja programades 260 i pico activitats en els 4 dies que dura, diguem, que dura la fira. Aquest, per ser, aprofito per dir que és des de les 10 del matí a les 8 de la tarda, sense interrupció, i tenen, doncs, lloc totes aquestes activitats que el que pretenen també, doncs, és informar, educar d'aquest canvi necessari, no? Destacaria que són les més populars, potser, els showcookings ecogastronòmics, que són tallers de cuina que s'estan fent de manera permanent per, bueno, pues per que els porten a terme, doncs, diferents chefs i que volen, doncs, apropar-nos a aquesta, diguem, aquesta cultura de la gastronomia que treballa en productes ecològics, de proximitat i també de temporada, no? Per tant, aquesta és una de les activitats sempre que té més èxit. Després, potser destacaria els tallers de cosmètica ecològica, també són uns dels tallers que tenen més, diguem, més
atractiu. Que més agraden, no? Que més...
Sí. Uh-huh. I després tenim tot tipus d'activitats, de debats, de tot tipus, de tallers, de també el Festival Mama Terra, que se celebra paral·lelament a Biocultura, que és per al públic familiar, o sigui que...
No que hi ha una mica per tots els gustos, eh?
Sí, hi ha per tots els gustos, i per acabar-ho de reduir, doncs també tenim una sala on es faran diferents propostes culturals, de música, de ball, de reflexió, de presentació de llibres, en fi, que és una fira que encara que sembli que, bueno, que és molt seriós el que diem, no? Doncs s'ha de fer amb alegria també.
Que no hi falti mai. Doncs,
que no hi falti mai l'alegria i l'humor.
Recordem que poden entrar a www.biocultura.org per informar-se'n més els dies 5, 6, 7 i 8 de maig al Palau Sant Jordi. Moltíssimes gràcies, Àngels, per ser amb nosaltres aquest matí.
Gràcies, us esperem.
I també tenim la Fira del Vi del 29 d'abril al 31 de maig a Falset, dos fires en una, la Fira Sempre Falset i la Fira als Cellers, per aquells que us agradi la gastronomia. Avui dissabte, Sabadell es torna, doncs, com si fos Japó, per la seva Fira Sakura Matsuri a Sabadell durant tot el dia. També tenim l'Expoebre de Tortosa, durant el dia d'avui dissabte, dia 30, la Fira de Primavera de Navàs i la Fira d'Espàrrecs de Gavà. També la Fira de Balaguer. Així que avui tenim diverses fires per tot el panorama de Catalunya i des d'aquí us envio una abraçada molt forta. Com sempre, cada cap de setmana us anunciem les diferents fires a les quals podeu assistir, però aquesta és una fira molt especial, una fira per sentir-te bé amb tu mateix, tu mateixa, per sentir-te més guapo, més guapa, al Cosmo Beauty Barcelona, una fira que parla de peluqueria, barberia, ungles, maquillatge, i tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de maig en el recinte de la Fira de Barcelona, Gran Via. Però per parlar-nos amb més tenim ella, l'Ania Iglesias, que ens explicarà més coses. Muy buenos días, Ania.
Buenos días.
Encantada de saludarte.
Igual, muchas gracias por dejarnos contar un poco qué es Cosmo Beauty Barcelona en tu programa. Y bueno, lo has dicho estupendamente bien, ¿eh? La verdad que me has hecho aquí una entrada perfecta.
¿En qué consistirá exactamente la feria para aquellos que quieran venir, que quieran vivirlo? Hay muchos expositores distintos también. Cuéntanoslo tú en primera persona para que aquellos que nos están escuchando sepan exactamente qué van a encontrar.
Mira, la Feria Cosmo Beauty Barcelona está enfocada para profesionales, ¿vale? Todo lo que sucede en esta feria, en este caso, peluquería, barbería, uñas y maquillaje, es todo lo que se va a presentar, novedades, todas las tendencias que va a haber a partir de ahora para lo que queda de año y parte del año 2023. La mayoría de la gente que acude, no, por no decir todos, son profesionales de estos sectores, ya te digo, porque ahí tiene lugar pues todo un poco lo que va a acontecer en tendencias pues de color, de corte, de barbería, cómo se van a llevar los estilos de uñas, que ahora está tan de moda, ¿no? Todo lo que es el arte de las uñas. Y tenemos previsto el domingo un challenger que, bueno, es súper emocionante porque se van a dar cita pues barberos muy renombrados de nuestro país para hacer cortes de pelo con los ojos vendados. O sea, esto es un súper reto, ¿eh? Imagínate, ¿no?
Es como un Robin Hood de la peluquería, más o menos.
Claro, efectivamente. Luego tenemos los premios Gaudí Beauty Awards, donde entre muchos de los reconocidos peluqueros pues va a acudir el Archie, conocidísimo Luis Jongueras, por supuesto Josep Pons, Manuel Moon, que es el único peluquero que tiene dos veces premio de mejor peluquero del mundo. Y bueno, ya te digo que hay infinidad de shows, ¿no? También participa en Cosmo Beauty Eric Maekawa, que es uno de los líderes ahora mismo del mundo en todo lo que es técnicas de color, ¿no? De estas mechas nuevas que se ven ahora, que hay infinidad de posibilidades de mechas, y va a presentar todas las tendencias que se van a llevar, pues eso, a la hora de elegir el estilo de color, el estilo de método de hacer esas mechas. O sea que tenemos una plantel, ya te digo, de actividades.
Para los profesionales que quieran conocer las nuevas tendencias y demás, que entren en www.cosmobeautybarcelona.com, que podéis adquirir ya las entradas, que va a ser, pues como bien decimos, los días 7, 8 y 9 de mayo. Y Ania, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, y ahí vamos a estar también pues para ponernos guapos y guapas.
Muchísimas gracias. Claro que sí, os recibiremos encantados. Un abrazo.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Setmana llarga pel Barça, que hauria d'acabar amb victòria i bones sensacions. I ho escoltareu amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini
i Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old?
Acomiadem el programa d'avui amb una cançó molt especial, la cançó Angels de Robbie Williams, molt ben triada per l'oient Narcís García, perquè amb ella felicito el dia de la mare, a la meva mare, que es va convertir en un àngel fa un temps. I per totes les mares, les que ens escolten i podem abraçar, i aquelles que ens miren i ens cuiden des del cel. Si vols triar la cançó de comiat del programa, ho pots fer escrivint-nos a camins.catalunya@cope.es. Amb ella et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses de Carlos Osada. Una amiga, Raquel Camins, que passeu demà un bon dia de la mare, un plaer ser amb vosaltres, i tornem dissabte vinent a les 10. T'hi espero.
lights are called, she won't forsake.